IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda. Una rua que tenia previst sortir de la Moncloa a aquesta hora, dèiem, tenia previst perquè Joan Gabriel Bauçà du retard. Bon vespre.
Com anem? Molt bon vespre. Efectivament, ara veiem com els futbolistes de la selecció espanyola, també el seleccionador Luis de la Fuente, arriben ara mateix en el Palau de la Moncloa, on seran rebuts pel president del govern, Pedro Sánchez. En aquesta hora estava prevista que ja començàs la rua pels carrers de Madrid, però, com bé comentaves, tot s'està fent amb uns minuts i amb unes hores de retard per aquest fet. Ara mateix els campions arriben en el Palau de la Moncloa, veiem a Rodri amb la Copa del Món i ja estan sent rebuts pel president del govern, Pedro Sánchez. En un dia gran, un dia de celebració després de conquerir aquest segon mundial de la seva història. Els campions han estat també rebuts abans, aquest dilluns, pels reis d'Espanya, al Palau de la Zarzuela, i posteriorment ho fan ara mateix pel president del govern, Pedro Sánchez, al Palau de la Moncloa. Escoltarem, anem a escoltar ara el rei Felip VI.
España vuelve a ser, gracias a vosotros, campeona del mundo de fútbol. Y hoy somos los vigentes campeones y campeonas del mundo 2026 y 2023. No lo olvidemos.
Després dels actes institucionals, la selecció ha iniciat i iniciarà la rua pels carrers de Madrid a bord d'un autobús descobert. El recorregut finalitzarà a la plaça de Cibeles, on tindrà lloc l'acte central de la celebració amb l'afició que espera per retre homenatge als nous campions del món.
I ho contarem aquí a IB3 Ràdio quan passin uns minuts de les 7 i mitja en un dilluns 20 de juliol tràgic, marcat per les 4 víctimes mortals registrades en poc més de 24 hores. Una ofegada a la platja de Sant Bou a Menorca i altres 3 en accident de trànsit. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. Un home de 52 anys ha mort en un accident de moto a la carretera que va d'Alcúdia al Port de Pollença, també a Pollença. Un altre home de 83 anys ha estat atropellat quan anava en bicicleta i la Guàrdia Civil cerca el presumpte autor que ha fugit del lloc del sinistre. Tot això quan un jove de 21 anys que ha donat positiu en alcohol ha estat detingut com a presumpte autor de l'atropellament mortal d'ahir a Capdepera.
Hi han aparegut pintades antisemites a dues cases de familiars de les activistes de Santa Maria detingudes la setmana passada per les pintades contra immobiliàries del municipi.
Els autors hi han dibuixat diverses estrelles de David al costat de les paraules jueus i juden en alemany. Els fets ja han estat denunciats davant la policia local, que ha traslladat el cas a la Guàrdia Civil.
I enmig d'onades de calor consecutives i just quan en començàvem una de nova, els vigilants de seguretat de l'aeroport de Palma denuncien que han de treballar sense aire condicionat i amb temperatures que poden arribar als 35 graus.
Una situació que afecta un centenar de treballadors i que el sindicat ha denunciat davant la Inspecció de Treball i l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral. El secretari general de la Federació de Seguretat Privada d'Ussó, Miguel Canyudó, critica que Aena reconegui que les màquines estan rompudes i no fa res per arreglar-les.
Trabajar 8 horas a 35 grados, atendiendo al público, además la cantidad de público que pasa por ese aeropuerto, es infrahumano. Trabajar en estas condiciones no son adecuadas.
I la cooperativa farmacèutica de Menorca ha arribat a un acord amb una cooperativa catalana perquè els medicaments que no tenen en estoc arribin a l'illa en només 24 hores.
Dels 30.000 productes que poden vendre, només en tenen 15.000 a l'illa. Fins ara s'hi havia d'encomanar en alguns casos que es podia esperar fins a 6 dies al medicament, ho explica el seu gerent Guillem Pons.
La comanda arriba al laboratori, estos serveixen, posa-li 3-4 dies que arribi aquí, després preparador aquí, servidor. En canvi, amb aquest nou acord, i ja directament ja m'envien la mercancia.
El soci de Zapatero assegura que l'expresident marcava els passos i emmet una comissió de l'1% per intermediar en el rescat de 53 milions d'euros concedit a Plus Ultra durant la pandèmia.
L'empresari Julio Martínez ha presentat un escrit a l'Audiència Nacional 24 hores abans de la seva declaració com a imputat. A la seva defensa explica que ho fa per col·laborar i contribuir a l'esclariment dels fets que s'investiguen.
I ja ho dèiem, l'AMET adverteix que estem davant una nova onada de calor que manté l'arxipèlag, demana avís groc per altes temperatures, taronja en el cas de l'interior de Mallorca. Pedro, Roger, bon vespre. I tot això sense deixar enrere la pols en suspensió.
Bon dia, així és. Avui hem encetat la setmana amb molta calor i també molta de calitja. I de moment continuarem amb aquestes mateixes condicions. La màxima ha girat entre els 32 i els 37 graus a bona part del territori, tot i que a l'interior de Mallorca i a punts d'Eivissa han girat entre els 37 i els 39 graus. Tot això acompanyat per un cel carregat per aquesta pols en suspensió i també pels núvols. I en vista demà, la situació serà molt semblant. Serà una jornada amb el cel de nou ben enterbolit per aquesta calitja i els núvols. El termòmetre, pocs canvis, de nit esperant molts registres de nit tropical o fins i tot torri de totes les illes, i la màxima tornarà a girar entre els 32 i 37 graus a la major part del territori, i a l'interior de Mallorca podran tornar a fregar aquests 40 graus de màxima, i tot això de la mà d'un panorama molt tranquil quant al vent i l'onatge.
Gràcies, Pedro. I en Cultura, com sempre, acabarem aquesta hora d'informatiu, que és possible gràcies a la feina de Margalí de Cifra, el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. Un total de 17 persones han mort a les carreteres de les Illes enguany. 3 d'elles s'han registrat en les darreres 24 hores. 2 han mort atropellades i la tercera ho ha fet en un accident de moto.
Pel que fa a l'accident de moto, la víctima és un home de 52 anys que ha perdut la vida a la carretera que va d'Alcúdia al port de Pollença. Els serveis d'emergència s'han traslladat al lloc dels fets, però no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima hores més tard, i també a Pollença. Un altre home de 83 anys ha mort atropellat quan anava en bicicleta. La Guàrdia Civil cerca el presumpte autor, que ha fugit del lloc del sinistre.
Aquests dos successos han tingut lloc avui. Pel que fa a l'atropellament mortal d'ahir a la carretera de Cala Mesquí de Cap de Pere, s'ajorna fins demà el passi a disposició judicial del jove de 21 anys, presumpte autor dels fets, i que va donar positiu en la prova d'alcoholèmia. Estava previst per avui a hora baixa, però, com dèiem, serà demà, després de ser detingut.
La víctima és un turista de 55 anys que s'allotjava a un hotel de la zona Bassa en vestit quan anava a peu. L'impacte va ser tan fort que va ser desplaçat un metre. El cotxe implicat en l'accident va ser localitzat en un pinar a 300 metres del lloc dels fets, amb nombrosos danys.
Però no només han de lamentar víctimes mortals a les carreteres, també a la platja, concretament a la de Sant Bou, a Menorca, on un home de 62 anys ha mort ofegat. Carles Marquès.
Els serveis d'emergència s'han rebut a l'avís que l'home havia estat rescatat de l'aigua i que no respirava. Vins a la platja s'hi ha desplaçat una ambulància de suport vital bàsic i una altra de suport avançat, però no han pogut reanimar-lo.
I tornem a Mallorca, perquè han aparegut pintades antisemites a dues cases de familiars de les activistes de Santa Maria, detingudes la setmana passada per les pintades contra immobiliaris del municipi.
Els autors hi han dibuixat diverses estrelles de David al costat de les paraules Jueus i Juden en alemany. Els fets ja han estat denunciats davant la policia local, que ha traslladat el cas a la Guàrdia Civil. També hi han intentat pintar una esvàstica, tot i que el dibuix no ha quedat complert. El PSIP condemna de forma rotunda les pintades i exigeix també que s'investiguin. Escolta amb el secretari d'Organització i Acció Electoral del PSIP-PSOE, Cosme Bonet.
Són unes expressions intolerables que atenten directament contra la dignitat de les persones i contra els valors bàsics de convivència que ens han donat com a societat. L'odi, el nazisme, el feixisme no tenen ni tindran mai cabuda a les Illes Balears.
I enmig d'onades de calor consecutives, un sector denuncia que ha de fer feina sense aire condicionat i en temperatures que poden arribar fins als 35 graus. Són els vigilants de seguretat de l'aeroport de Palma que acusen Aena de no trobar solució a un problema que repeteix cada any. Maria Eugènia Quegles.
La plantilla està formada per un centenar de treballadors, segons ha informat Miquel Cañudo, secretari general de la Federació de Seguretat Privada d'Ussó, la qual critica que Aena reconegui que les màquines estan rompudes, però no faci res per arreglar-les.
Trabajar 8 horas a 35 grados, dedicar al público, a tener un público, además la cantidad de público que pasa por ese aeropuerto, que lo que hace es subir más las temperaturas, evidentemente, porque el cuerpo humano genera calor. Es infrahumano, es trabajar en estas condiciones no son adecuadas.
La situació ha estat denunciada pel sindicat davant la Inspecció de Treball i l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, que depèn del govern.
I els ecologistes de GenGob demanen mesures urgents davant el risc extrem d'incendi forestal a Eivissa. Han registrat un escrit davant el Consell i la Direcció General d'Emergències per protegir la població i els espais naturals. Consideren que la situació és de màxima gravetat. Elena Gregori.
Els ecologistes alerten que l'elevada afluència de persones als espais naturals durant episodis extrems incrementa el risc d'incendi. Agnès Vidal és educadora ambiental de GenGob Eivissa.
Ara mateix vull dir, tenim un còctel explosiu, vull dir, tenim unes temperatures extremadament altes, hi ha una sequera que és evident, vull dir, ha plogut moltíssim aquesta primavera i està tot rostit, que ha agreujat amb la quantitat de persones. És evident que és el que podria passar, no? Vull dir, i no volem que sigui massa tard per a que es prenguin aquestes mesures.
El gent reclama al govern restringir l'accés dels vehicles a espais forestals, demanen que s'informi als turistes allotjats a habitatges vacacionals del risc d'incendi, així com més vigilància als propietaris forestals.
I a Eivissa, justament, tenim un model urbanístic, vull dir que tenim moltes cases disseminades, hi ha molta casa envoltada de bosc que no estan complint les franges de protecció d'incendis, no? Vull dir, hi ha molt poca restricció i la poca que hi ha no s'està complint.
L'escrit que han fet arribar al govern adverteix també que les mesures adoptades pel dia de l'eclipsi són insuficients i que es podrà pujar sense restriccions fins a Satalaia, al punt més alt d'Eivissa.
I Restauració Mallorca, CAEP i l'Associació d'Hotelers de la Platja de Palma denuncien l'avaria elèctrica que durant el cap de setmana ha afectat diversos punts d'aquest nucli de costa entre Can Pastilla i el Balneari 6.
La patronal de restauració recopila documentació dels establiments afectats. Una vegada la tinguin, valoraran les possibilitats i les possibles reclamacions per danys materials, pèrdues econòmiques, gènere perdut i altres perjudicis derivats de la interrupció del subministrament elèctric. Veïns i establiments de la zona han estat 13 hores sense electricitat i han patit un cap de setmana marcat amb talls intermitents. De fet, alguns negocis de Can Pastilla i Cal Estància xifren ja en milions d'euros les pèrdues econòmiques provocades per l'apagada elèctrica.
Por lo menos se fueron más de 20 kilos en carne, en ese caso, suerte que se pudo salvar algo.
Y todos los helados se han echado a perder, el hielo que teníamos, todo.
Tenim clients a l'hostal, els clients és normal que reclamin, són pèrdues importants.
Una situació que també ha afectat les farmàcies de la zona, ja que s'han fet malbé alguns medicaments. Així ho explica una de les farmacèutiques afectades, Rosa Riera.
Ara ha vengut pacients avui de matí inclús a cercant insulina, que sí que tenim en bastó, però que no podem dispensar perquè estan en mal estat. Venia llum, venia gent, a lo millor estàvem a meitat d'una dispensació i s'aturava junt de cop. Tots els ordenadors una altra vegada baix, les neveres un altre pit per amunt i per avall.
L'Associació d'Hotelers de la Platja de Palma considera absolutament intolerable que una zona turística hagi patit interrupció del subministrament elèctric durant diversos dies.
A més, destaca que les conseqüències, tant pel sector turístic com per la resta d'activitats econòmiques i pels residents, han estat especialment dures. Per part seva, Endesa assegura que aquest dilluns tots els abonats quedaran reconnectats a la xarxa. Mentrestant, encara investiga les causes de la incidència que han deixat sense subministrament prop de 2.000 abonats de la zona.
7 i 13 minuts per la mare d'educació. Part dels agents socials de la mesa de l'escola concertada es planta patronal com a escola catòlica. El sindicat USO no han volgut participar avui en aquest òrgan de diàleg amb la conselleria perquè consideren que no se'ls té en compte en les negociacions. Per tornar a la mesa, exigeixen la retirada de propostes com la reducció de ràtios als menjadors de 0 a 3. Temen que si es manté la proposta de la conselleria suposarà un cost salarial inassumible que farà malbé l'acord per millorar les condicions de les educadores de les escoletes en guerra des de fa mesos, Maria Eugènia, per reclamar millores.
Una part de la patronal i dels sindicats troben que el govern actua sense tenir-los en compte. S'han concentrat davant la Conselleria d'Educació per denunciar que mesures, com la reducció de les ràtios en els menjadors, s'han plantejat sense negociació prèvia, cosa que denuncien fa inviables els seus negocis. Són Juan Carlos Lorenzo Duso i Marc González, d'Escola Catòlica, en representació de les escoletes concertades.
Entendemos esta intromisión por parte de la administración con esta normativa que realmente lo que hace es perjudicar el funcionamiento de los centros.
S'ha acabat això de que la mesa d'ensenyament privat concertat sigui plat de tercera fila. És a dir, aquí hem de ser
quan negociem damunt el sector que és majoritari en el tram 03, hem de ser els primers que hem de conèixer la voluntat de l'administració.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, no entén les crítiques d'aquesta part dels agents socials. Recorda que la normativa de menjadors encara és en procés d'aportacions, però diu que la reducció del nombre d'alumnes per treballadora és del tot necessària.
Recorda que la conselleria posarà a disposició els recursos necessaris per fer-ho possible i, en aquest sentit, Vera ha demanat a les parts que es posin d'acord per millorar les condicions de feina de les treballadores de les escoletes que encara cobren 1.100 euros al mes.
Ells han d'acordar, el que passa que ells no se posen d'acord. Perquè el problema és que la patronal i dos sindicats van per una banda i els altres sindicats van per l'altra. Aquest és el problema. I nosaltres no podem imposar. Però nosaltres els recursos els tenim, nosaltres els posam, perquè les treballadores el mes de setembre puguin rebre aquesta millora a la seva nòmina.
Vera ha lamentat que la nova normativa de menjadors encara no està enllestida al setembre.
I la Conselleria de Salut ha confirmat a IB3 que dels 5 psiquiatres que encara hi havia de baixa a la unitat de salut mental de les Pitiüses, ja se n'han incorporat 4 a la feina i només un d'ells continua de baixa.
Les associacions d'usuaris havien denunciat la situació de crisi i el col·lapse que es vivia a la unitat en la falta d'aquests professionals. La presidenta de l'Associació de Persones amb Patologia Dual d'Eivissa i Formentera, ASPADIF, Soledad Manzano, espera que s'arribi a una estabilitat.
Confiamos en que esta experiencia, que esta reincorporación y con esta nueva equipo de coordinación marque el inicio de una etapa de estabilidad para la salud mental de Eivissa y Formentera.
Ja ha quedat suspesa la vaga de recollida de Fent de Solla, com a mínim fins divendres.
L'empresa i els treballadors han arribat a un principi d'acord que no baixaria el que cobren per treballar els festius. Segons el comitè d'empresa, aquest complement s'ha abonat de manera ininterrompuda durant més d'una dècada. Tot i això, Juan José del Telso, de la UGT, explica que han acostat postures.
Hay un principio de acuerdo de retrotraer a cómo se hacían las cosas en 2024 sobre este punto y nos emplazamos las dos partes, la empresa y el comité de huelga, a trabajar en un texto conjunto.
Divendres es tornen a reunir el TAMIP. Els representants dels treballadors esperen que al llarg de la setmana les negociacions en l'empresa Solla 2010 siguin fructíferes. De fet, 85 treballadors estan pendents de l'acord que el batlle Miquel Nadal confia a Solla.
Nosaltres el que volem és arribar a un acord amb els treballadors. És el nostre desig i crec que entre tots aconseguirem arribar a un acord i que se farà la recollida amb fluïdesa i amb normalitat.
En cas que no hagi acord, la vaga començarà divendres a les 10 del vespre. Afectaria tots els serveis que gestiona l'empresa, com l'hora, l'escoleta i el poliesportiu.
I Unió de Pagesos assegura que 3 anys després de l'aprovació de la llei turística encara no s'ha posat cap sanció als hotels de Mallorca per no comprar producte local. Avui migdia s'han reunit amb el president del Consell per demanar que es compleixi aquesta normativa. El conseller insular de Turisme afirma que durant aquest temps s'han tramitat més expedients que mai, però no dona xifres.
El sindicat agrícola ja es va reunir fa 10 dies amb el conseller Guillem Ginart i avui ha tornat al Consell per demanar que es facin les inspeccions necessàries perquè els establiments consumeixin entre un 3 i un 5% de producte local, com estableix la llei. Asseguren que només dues cadenes hoteleres ho han fet i afirmen que la institució insular ignora el sector primari i els ciutadans, però sí que escolta els hotelers. Joan Gallàs, el president d'Unió de Pagesos.
Estem una mica enfadats, no? Perquè si els hotelers perdessin un 30% de la facturació, el president vendria els hores baixes i tot a fer feina. Si els taxistes de Palma perdessin un 30% de la facturació, vamos, no farien pitades cada dia. Si els botillers perdessin un 30%, se liaria la Mari Morena. El perden els pagesos, l'administració ho sap i aquí ningú fa res.
Els pagesos també apunten que el consum de producte local ha caigut un 30% des del mes de gener. El conseller de Turisme, Guillem Ginart, ho nega, mentre que la portaveu socialista al Consell de Mallorca, Joana Maria Drover, ho qualifica d'intolerable.
No només estem convençuts de que el producte local és necessari i donant total suport en el producte local i en el sector primari, sinó que mai s'havien fet tantes inspeccions i s'havien instat tants expedients com ara.
Amb unes temporades de rècord, amb unes arribades de turistes com mai s'havien vist, i a damunt el producte local baixa, la compra de producte local baixa, és que això és absolutament intolerable. I el Consell mira cap a una altra banda.
7 i 19 minuts.
Informatiu Vestre. IB3 Ràdio. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Les Balears lideren la caiguda de les hipoteques en gairebé un 20%. Concretament, el mes de maig se'n varen constituir 827, el descens més gran de l'Estat, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
L'INE calcula que les Balears es varen prestar 238 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges al maig. El tipus d'interès per al retorn del doblers va ser de quasi el 3% de mitjana, 7 centèsimes més que el maig del 2025 i el més elevat des del juny passat. En el conjunt d'Espanya, el nombre d'hipoteques va descendir una dècima en la taxa interanual fins a les 42.200 operacions. D'aquesta manera, es romp una ratxa de 22 mesos ininterromputs a l'alça.
El director d'estudis del portal immobiliari Pisos.com, Ferran Font, assegura que després de mesos de caiguda de les operacions de compra-venda i de la signatura de manco hipoteques, la previsió curt i llarg termini és que el mercat balear a poc es normalitzi.
Els tipus d'interès que no estiguin tan baixos o que hi hagi canvi de política del Banc Central Europeu respecte als tipus d'interès i comencin a anar una mica a l'alça, doncs el que faran serà frenar una mica aquestes transaccions, perquè durant el 2025 hi ha hagut força compradors que han anticipat la compra precisament per poder aprofitar aquesta situació de tipus més baixos.
Ja ha quedat suspès avui el desnonament al barri de Son Goleu a Palma. Les persones afectades eren una família amb dos fills menors, un amb un autisme greu, que segons ha informat la plataforma Stop Desnonaments, entraran a l'immoble amb un contracte de lloguer que va resultar ser una estafa per una persona que es va fer passar pel propietari, Neus Pericàs.
L'immoble, segons l'entitat, ha passat per mans de dues immobiliàries fins que un particular el va comprar i ara en reclama el desallotjament. Una vegada que la comitiva judicial s'ha presentat a l'habitatge, s'ha comunicat la suspensió del desnonament gràcies a un recurs presentat per l'advocat de la família. El pare de la família afectada ha explicat que, tot i sentir-se alleujat per la suspensió, la situació segueix sent tensa. Afirma que ha intentat arribar a un acord amb el nou propietari des de fa temps i que fins i tot ha fet una oferta de compra.
Ahora todo el mundo sabe que aquí en Mallorca no hay piso para alquiler. Yo trabajo, tengo fijo discontinuo, pero nadie quiere ofrecer a mí, a mi mujer, para alquilarlo. Eso es lo que hay. Yo le he dicho, vale, si tú quieres hacerlo, alquiler opción de compra y mejor.
La família ha rebut el suport d'una vintena de veïnats que han fet una barrera humana a les portes de l'immoble. El portaveu d'Stop Desnonaments, Joan Segura, ha demanat al govern que apliqui les mesures necessàries perquè aquesta família pugui accedir a un habitatge.
També el govern balear també pot aplicar l'article 3 i l'article 6 de la llei d'habitatge de les Illes Balears. I aquests articles permetrien donar un habitatge a la família, un habitatge públic a la família. Nosaltres sol·licitarem tot el que puguem sol·licitar i resistirem fins on haguem de resistir.
De moment, el desnonament queda suspès fins que el jutjat resolgui el recurs presentat per la defensa de la família.
I l'antic hospici de Sóller canviarà radicalment de cara per donar resposta a una de les principals demandes dels sollerics, l'accés a l'habitatge. L'edifici històric es rehabilitarà de dalt a baix i passarà a acollir 13 pisos públics de lloguer gràcies a una inversió de 2,7 milions d'euros. Pel que fa a l'accés, tindrà preferència absoluta a les persones que acreditin un mínim de 18 anys de residència a Sóller.
A més, una part d'aquests 13 pisos es reservarà de manera específica per a majors de 60 anys. Com a requisit general de l'IBAVI, els sol·licitants hauran d'estar inscrits al registre de demandants, no tenir cap altre pis en propietat i complir amb els límits d'ingressos màxims establert per llei. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge.
Todo este conjunto de viviendas van a ir destinados para sollerics con como mínimo 18 años de residencia en el municipio. Creemos que seguimos trabajando en una línea muy clara, vivienda asequible para gente de aquí.
L'edifici construït a finals del segle XVIII mantindrà tota la seva essència patrimonial. En total s'aprofitaran els més de 1.200 metres quadrats construïts per fer-hi 10 pisos de dos dormitoris, dos d'una habitació i un de tres. També n'hi haurà un d'adaptat per persones amb discapacitat. El batlle de Sóller, Miquel Nadal, dona els detalls.
Tenint en compte que és fantàstic per gent més bé jove, aquí destinat un poquet a gent més gran, de més de 60 anys, inclús també una per gent amb mobilitat reduïda.
Si es compleixen els terminis de la conselleria, les obres començaran de vés la tardor, tot d'una que acabi la temporada alta turística d'enguany.
I més per Palma. Proposa limitar el preu dels lloguers comercial per protegir els petits negocis locals dels barris de la ciutat. També reclama una regulació dels comerços a les zones més tensionades, com ara el centre i Santa Catalina.
La formació ecosobiranista afirma que s'ha de frenar la substitució dels negocis tradicionals per franquícies i establiments orientats exclusivament al turisme. La proposta s'ha presentat davant l'antiga merceria d'Oña Àngela, un dels comerços històrics de Palma, que la formació ha convertit simbòlicament en una agència immobiliària per denunciar que l'especulació transforma la ciutat i expulsa tant dels veïns com els comerços locals. Neus Trullol és la portaveu de Més per Palma.
Els veïnats som expulsats dels barris per s'increment dels preus dels habitatges, però ara també s'està donant amb el cas dels comerços. Els comerços també són expulsats dels barris per aquest increment de preus del lloguer.
3 minuts per arribar a les 7 i mitja. En les darreres hores han arribat a les illes una setantena de migrants a bord de 4 embarcacions irregulars. Una ha estat interceptada a Sant Josep de Sa Talaia, a Eivissa, i la resta a Formentera, tot en un mes de juliol en què ja han arribat a les illes més de 900 persones migrants.
Moltes d'aquestes arribades s'han produït aquest cap de setmana. Han arribat 273 persones migrants a les illes en 12 embarcacions irregulars enguany. Segons dades del Ministeri de l'Interior, notificades per delegació de govern, han arribat a les Balears 192 embarcacions amb més de 3.600 migrants en situació irregular.
I el moviment migratori ha estat un dels tres temes centrals que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha abordat amb el seu homòleg algerià Abdelmajid Tebboune durant la seva fugaz visita al país nord-africà.
Una visita que tiene también para nosotros, para el gobierno de España, una especial importancia, porque España ve a Argelia como no solamente un país vecino, sino como un socio estratégico y sobre todo como un país amigo.
El principal objectiu era tancar la crisi oberta arran del suport del seu executiu al Marroc en el conflicte del Sàhara.
Per escenificar la nova sintonia entre els dos països, han tancat una cimera bilateral a l'octubre i incrementar el subministrament de gas algerià a Espanya. Superats els entrebancs econòmics en la seguretat i els fluxos migratoris, és el que més preocupa Espanya i per això Sánchez ha lloat allò que els uneix. Assegura que són el pont entre Europa i Àfrica.
Estamos convencidos desde España de que solo trabajando juntos podremos afrontar con éxito los retos que más preocupan a nuestras sociedades, como son el coste de la vida, como es la seguridad y como es también la emergencia climática que estamos sufriendo nuestras sociedades, particularmente el Mediterráneo.
Pel que fa a les relacions econòmiques, Sánchez ha especificat que van més enllà de l'energètica i és que aquest viatge també pretenia augmentar significativament la presència i l'inversió d'empreses espanyoles a Algèria en sectors com l'agroindústria, les infraestructures i els serveis.
El Consell de Mallorca preveu aprovar la llei de limitació d'entrada de vehicles a l'octubre. La patronal de cotxes de lloguer reclama que els informi com més aviat millor del topall de vehicles que hi haurà a l'illa. El president d'AEVAPES, Ramon Reus.
Tant els grans com els petits, mitjan 30 cars, però jo crec que poden viure perfectament en la condició en què no ho escriurà.
El conseller insular de Territori de Mobilitat, Fernando Rubio, ha demanat a les empreses de lloguer de vehicles que informin al Consell de quina és la seva flota per avançar amb l'estudi de càrrega.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, un total de 17 persones han mort a les carreteres de les illes enguany, 3 d'elles en les darreres 24 hores, 2 atropellades i la tercera en un accident de moto.
Un home de 52 anys ha mort en un accident de moto a la carretera que va d'Alcúdia al port de Pollença. També a Pollença, un altre home de 83 anys ha estat atropellat quan anava en bicicleta i la Guàrdia Civil cerca el presumpte autor, que ha fugit del lloc del sinistre. Tot això quan un jove de 21 anys, que ha donat positiu en alcohol, ha estat detingut com a presumpte autor de l'atropellament mortal d'ahir de Capdepera.
I no només han de lamentar víctimes mortals a les carreteres, sinó que també a la platja.
Un home de 62 anys ha mort ofegat a la platja de Son Bou. A Menorca, els serveis d'emergència han rebut l'avís que l'home havia estat rescatat de l'aigua i que no respirava.
Han aparegut pintades antisemites a dues cases de famílies de les activistes de Santa Maria, detingudes la setmana passada per les pintades contra immobiliàries del municipi.
Els autors hi han dibuixat diverses estrelles de David al costat de les paraules jueus i juden en Alemanya. Els fets ja han estat denunciats davant la policia local, que ha traslladat el cas a la Guàrdia Civil.
I enmig d'onades de calor consecutives i just quan en començam una de nova, els vigilants de seguretat de l'aeroport de Palma denuncien que han de treballar sense aire condicionat i amb temperatures que poden arribar als 35 graus.
Una situació que afecta un centenar de treballadors i que el sindicat ha denunciat davant la Inspecció de Treball i l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral. El secretari general de la Federació de Seguretat Privada d'Ossó, Miguel Canyudó, critica que AENA reconegui que les màquines estan rompudes i no fa res per arreglar-les.
Trabajar 8 horas a 35 grados, atendiendo al público, además la cantidad de público que pasa por ese aeropuerto, es infrahumano. Es trabajar en esas condiciones no son adecuadas.
I en les darreres hores han arribat a les illes una setantena de migrants a bord de 4 embarcacions irregulars, tot en un mes de juliol en què n'han arribat més de 900 a l'arxipèlag.
Els moviments migratoris ha estat, de fet, un dels temes centrals que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha abordat amb el seu homòleg algerià en el seu viatge al país nord-africà.
Esta visita, si simboliza algo, es nuestra voluntad firme de profundizar en esta amistad y de ampliar la cooperación bilateral orientada al futuro.
Tots dos han tancat una cimera per l'octubre i també l'increment de subministrament de gas a Algèria a Espanya.
Tot això quan dèiem en un mes de juliol en què han arribat més de 900 persones migrants a les Illes Balears. I la cooperativa farmacèutica de Menorca ha arribat a un acord amb una cooperativa catalana perquè els medicaments que no tenen en estoc arribin en només 24 hores.
Dels 30.000 productes que es poden vendre, només en tenen 15.000. A l'illa fins ara s'havien d'encomanar i en algun casos es podria esperar fins a 6 dies perquè arribés el medicament. Ho explica el seu gerent, Guillem Pons.
La comanda arriba al laboratori, ells t'ho serveixen, posa-li 3-4 dies que arribi aquí, després preparador aquí, servidor. En canvi, amb aquest nou acord, i ja directament ja m'envien la mercancia.
I el soci de Zapatero assegura que l'expresident marcava els passos i admet una comissió de l'1% per intermediar el rescat de 53 milions d'euros concedit a l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia.
L'empresari Julio Martínez ha presentat un escrit a l'Audiència Nacional 24 hores abans de la seva declaració com a imputat. La seva defensa explica que ho fa per col·laborar i contribuir així a l'esclariment dels fets que s'investiguen.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
Esports que, Joan Gabriel, no podrien començar d'altra manera, i és parlant de la celebració que Espanya ja ha iniciat del títol mundial, i ho fa a Madrid.
Així, la selecció espanyola de futbol ja viu la gran jornada de celebració després de conquerir el segon mundial de la seva història. Els campions han estat rebuts aquest dilluns pels reis d'Espanya i les infantes del Palau de la Zarzuela. El rei Felip VI ha destacat que el d'ahir va ser un triomf èpic.
Ha sido una odisea. El camino ha sido largo y no solo en esta fase o el tramo final, también tan largo con 48 equipos. Ha sido un triunfo épico. Habéis sufrido. Regresáis algo magullados y cansados. Habéis encajado alguna crítica, ya esfumadas. ¿Pero qué es todo eso comparado con la alegría de traeros la Copa a casa?
El rei d'Espanya també ha volgut recordar que el futbol espanyol compta amb els actuals campions i campiones del món.
España vuelve a ser, gracias a vosotros, campeona del mundo de fútbol. Y hoy somos los vigentes campeones y campeonas del mundo 2026 y 2023. No lo olvidemos.
Posteriorment, el president del govern, Pedro Sánchez, ha rebut a la selecció espanyola al Palau de la Moncloa.
Dar unas inmensas gracias al cuerpo técnico, a los jugadores, primero por el juego, segundo por el esfuerzo y tercero por la victoria. El juego porque realmente, para aquellos que saben mucho de fútbol, que no es mi caso, pero hasta incluso aquellos que no lo somos, expertos en fútbol, hemos disfrutado mucho de vuestro juego. En segundo lugar, el esfuerzo, porque es verdad que no resulta evidente, aun siendo bueno, el poder llegar a nada más y nada menos que la final de la Copa del Mundo. Y finalmente, pues bueno, hacer bueno aquello que decía Luis Aragonés, de que las finales no se juegan, sino que se ganan, ¿no?
En aquesta recepció a la Moncloa també han parlat el seleccionador nacional Luis de la Fuente i també alguns futbolistes destacats. Escoltam de la Fuente, el capità Rodri i l'autor del gol contra Argentina, Ferran Torres.
Lo hemos vivido desde la emoción, desde el orgullo de representar a un país maravilloso, con una afición volcada, recibiendo los ánimos de toda la gente que estaba aquí en España y nos insuflaba mucho ánimo.
Siempre lo digo, que ganar con tu país es lo más bonito que hay, sobre todo un mundial, pues al final esta generación ha crecido viendo a los Casillas y Iniesta levantar la copa, y hoy que lo podamos hacer es lo más grande que puedas hacer en el fútbol.
No, pero bien, muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños de aquí. Y nada, ahora hacer la rúa, celebrarlo con todos los españoles y muy contento.
Ho ha dit Ferran, ara la celebració de la selecció continua pels carrers de Madrid a bord d'un autobús descobert. El recorregut finalitzarà a la plaça de Cibeles, on tindrà lloc l'acte central amb l'afició que es troben allà esperant per retre homenatge als nous campions del món. I la consecució del Mundial per part de la selecció espanyola també es va viure amb una gran intensitat aquí, a IB3 Ràdio i als carrers de les Illes. A la ràdio, amb la narració de Gavi Fortesa i tot l'equip d'Esports en Joc, van gaudir d'una nit màgica de futbol i d'emocions.
La Minja Mal toca en curt. La centrada cercant segon pal, Nico! Alerta, la rematada, gol, 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 Ferran, gol de Ferran, gol de Ferran, gol de Ferran, gol!
I després del xiulet final, nombroses places, bars i carrers de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera es varen omplir d'aficionats que van sortir a celebrar el triomf d'Espanya. Claxons, banderes i càntics varen protagonitzar una nit de festa per commemorar una nova fita històrica del futbol espanyol.
Emoció màxima en tot el moment. Vamos, gol de Ferran, ningú s'esperava i al final hem acabat marcant el gol. Vamos!
Això és impressionant! Mira tota la gent que hi ha! Vindrem així, tota la joventut! És el millor que el poble d'Espanya, tots units! I acabem de guanyar el segon mundial, que no sabem quan tornarem a guanyar-lo! És el millor que ens ha passat!
No hi ha equip com Espanya!
Espanya! Espanya!
Com sentíem, festa grossa, també les Balears, la més multitudinària a Palma, amb 20.000 persones a Son Fusterat, organitzada per l'Ajuntament de Palma. Sentim el batlle Jaime Martínez.
Una passada, la veritat és que han patit, però han dominat i mos han duit el premi. Aquesta segona estrella en Speed, moros en Amèixia, i ha estat una nit, jo crec, inolvidable aquí a Sant Fosteret.
Les celebracions es varen allargar fins ben entrada la matinada en una nit que ja forma part de la història del futbol espanyol. I fins ara hem parlat de l'alegria d'Espanya, però no ens podem oblidar de l'altra cara de la moneda, l'Argentina. La derrota a la final d'ahir davant d'Espanya suposa l'adeu de Leo Messi amb la selecció argentina i també el possible comiat del seleccionador Lionel Scaloni, que va deixar en l'aire el seu futur. Amb la decepció pel resultat, el tècnic argentí es mostrava profundament emocionat. L'escoltam.
Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado que en mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar.
Amb aquest comiat s'abaixa el taló d'una de les etapes més lluents de la història del futbol argentí. I a banda del Mundial, el Mallorca ha encetat avui la tercera setmana de la pretemporada i aquest pròxim divendres els vermells viatjaran a Marbella, on disputaran el seu segon amistós. Serà dissabte a les 7 enfront la L.E. Fatí Esports Club a l'Aràbia Saudita. La tercera prova arribarà poc més tard, el dia 30, quan el Real Mallorca s'enfrontarà a l'Elitat Jeddah, club de de l'Aràbia Saudita. Serà a les 10 del matí, aquell mateix dia tornaran a Palma. Això pel que fa a la pretemporada, però mentre a les oficines continua la feina per fitxar o donar sortida a jugadors. El nom del qual s'està ara més pendent, després de la continuïtat de Martin Valiant i Pablo Torre, és del català Jan Virgili. El futbolista té ofertes per abandonar el club mallorquinista, però els responsables de l'entitat vermella volen que es quedi al club. Seguirem molt pendents de com acaba la història amb el futbolista català. I demà s'obri la segona fase de la campanya d'abonaments del Real Mallorca per aquesta temporada 2026-2027, destinada als abonats que vulguin renovar el seu carnet. Aquest període permet als socis sol·licitar un canvi o una millora de la seva localitat a l'estadi de Son Moix. La gestió s'ha de fer exclusivament de manera telemàtica a través de l'àrea d'abonat de la pàgina web oficial del club, i durant aquest procés els abonats podran escollir qualsevol seient que estigui disponible, mentre que la seva localitat anterior quedarà lliure perquè pugui ser ocupada per altres aficionats. I avui els futbolistes de la Unió Esportiva Eivissa els ha tocat tornar a la feina. La UD Eivissa intentarà una temporada més el somiat ascens de categoria. Informa Víctor Sancho.
Primera sessió d'entrenament amb una Eivissa gairebé canviat del tot. Nou cos tècnic amb Raül John al capdavant i moltes cares noves a la plantilla, a més d'estrenar nova marca que vestirà els blau-cel aquesta temporada, com és la nord-americana Braindead. Hem vist 8 cares noves a la sessió d'avui. No s'han entrenat el migcampista mallorquí Pedro Ortiz i el mitja punta o extrem Liberto Beltrán, els dos darrers a arribar i que encara havien de passar reconeixement mèdic. Recordem que continuen en plantilla de la temporada passada Manu Pedre, Ceo Baix, Iván del Olmo, George Masella i Javi Eslava. David Astals torna de sessió. Per completar la sessió amb Raúl Jona, el nou tècnic, han participat 7 jugadors del planter. Dos homes del primer equip, com Javi Eslava i Ismael Fadel, un dels fitxatges, s'han entrenat al gimnàs. Recordem, l'Eivissa no començarà la Lliga fins al darrer cap de setmana d'agost. Encara no està tancat el calendari de partits amistosos, però finalment el club sí que realitzarà dues estades fora de l'illa, a la Nucía, a la província d'Alacant i al País Basc. Els blau-cels jugaran entre 6 i 8 amistosos, alguns a l'estadi de Can Mises.
I acabem amb golf i amb un nom propi, el de Luna Sobrón, que s'ha proclamat campiona d'Espanya. Per quarta vegada ha estat el campionat d'Espanya de professionals femení celebrat a Navarra. La mallorquina es converteix en la primera golfista en aconseguir-ho tantes vegades. Fins aquí els esports.
Gràcies, Joan Gabriel. 16 minuts per arribar a les 8.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Un quart d'hora per arribar a les 8, els joves amb un trastorn de salut mental i una addicció ja disposen a Menorca d'un recurs específic per abordar les dues patologies de manera conjunta. L'Hospital de Dia de Salut Mental del Mateu Orfila posa en marxa demà un programa intensiu que començarà amb 8 pacients. Gemma Carrasco.
L'Hospital de Dia de Salut Mental del Mateu Orfila estrena aquest dimarts un programa intensiu de patologia dual per a joves d'entre 18 i 35 anys amb un trastorn de salut mental i una addicció. Un nou recurs que ofereix atenció especialitzada i intensiva per afavorir la recuperació dels usuaris. Sentim la consellera de Salut, Manuela García.
Facilitarà el que sea, evite un ingreso hospitalario, evite el que de alguna manera recaiga y sobre todo que se sienta muy acompañado durante todo este proceso.
S'adreça a persones amb una realitat clínica especialment complexa, ho explica Vanessa Gumí, la directora de Projecte Home.
Dificulta l'abordatge, l'adherència, la motivació, ells ho han dit, vull dir, l'índex de recaigudes contínues és elevat, amb la qual cosa, com deia abans, tot el que siguin recursos que ajudin a aconseguir major estabilitat, crec que pels professionals que fan feina en salut mental i addiccions és important.
Les associacions de familiars celebren la posada en marxa d'un servei que feia anys que reclamaven, però van més enllà. Lina Salort és presidenta de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de Menorca.
Hi ha tot un perfil de persones més grans amb problemes també d'addiccions i salut mental que queden de fora. I es veu que és un programa pilot i estem super contentes i fantàstiques i agraïdes. Però sí que demanarem més. Demanarem per aquestes persones que ho pateixen i que tenen més de 35 anys, que n'hi ha moltes.
Es preveu que una trentena de persones passin cada any per aquest programa que inclou tallers terapèutics, sessions de grup, suport familiar, prevenció de recaigudes i controls toxicològics periòdics, entre d'altres.
I no deixem Menorca perquè el catàleg de medicaments no atura de créixer, per això la cooperativa farmacèutica de l'Illa ha arribat a un acord per poder oferir ràpidament fins a 30.000 productes a les farmàcies de l'Illa. Carles.
Cada dia surten diferents repartiments des dels magatzems de Cofarme per abastir les 41 farmàcies de Menorca. La cooperativa distribueix els medicaments i productes sanitaris que després les farmàcies dispensen als pacients. Cofarme treballa amb més de 30.000 referències, però només en té unes 15.000 en estoc. Fins ara, quan una farmàcia demanava un producte que no era el magatzem, calia encarregar-lo als proveïdors i l'espera podia allargar-se 5 o 6 dies. Sentim Guillem Pons, gerent de la cooperativa farmacèutica.
La comanda arriba al laboratori, ells serveixen, pues, a l'ISO 3-4 dies que arribi aquí, després preparador aquí i servidor. En canvi, amb aquest nou acord, la farmàcia no té que fer res, directament ho demana pel seu sistema informàtic, jo mesur que ho he demanat i se'n va tot sol cap a Catalunya i ja directament ja m'envien la mercancia.
Amb la nova aliança entre cooperatives farmacèutiques, aquests encàrrecs s'arriben ara en només 24 hores o com a molt en 48, cosa que dona capacitat de resposta a les farmàcies de l'Illa. És Cristina Pons, de la farmàcia Pons Landino.
Així, quan no, a Cofarme no hi ha una cosa, doncs automàticament se demana a el que deien Cofarme 2. Va per una altra via, s'entra d'una manera diferent i és una manera de pues, no fer zeros i donar servei als clients. Dèiem zeros quan a Cofarme no n'hi ha, entonces li tens que dir als clients pues, que no ho tens i així ho tens d'una manera àgil.
L'acord reforça la capacitat de subministrament de Cofarme i redueix els temps d'espera perquè els menorquins puguin accedir en poques hores als medicaments que necessiten.
Nou revés per a José Luis Zapatero, el seu soci d'anàlisi Relevante, assegura que l'expresident marcava els passos i admet una comissió de l'1% per intermediar en el rescat de 53 milions d'euros concedit a l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Maria Tomàs, bon vespre.
Bon vespre. L'empresari Julio Martínez ha presentat un escrit a l'Audiència Nacional al jutge José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra 24 hores abans de la seva declaració com a imputat. La seva defensa explica que ho fa per col·laborar i contribuir a l'esclariment dels fets que s'investiguen. En dona més detalls, explica que un dels primers clients de l'empresa que té l'expresident va ser Plus Ultra i que la primera notícia que va saber sobre l'aerolínia va ser el maig del 2020, quan Zapatero li va avançar que rebria una trucada dels directius d'aquesta companyia.
Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. La Policia Nacional investiga la mort a punyalades d'una dona de 30 anys a la localitat malaguenya d'Antequera. De moment no es descarta cap hipòtesi, tampoc es descarta que sigui un nou cas de violència masclista.
La víctima està localitzada sense vida, lesions d'arma blanca, un habitatge d'Antequera. Els agents investiguen el succés, també volen aclarir si està relacionat amb el suïcidi d'un home de 35 anys que s'ha produït a la mateixa localitat.
A l'espera de si aquest cas es confirma com a violència de gènere, ja són 29 les dones assassinades enguany per violència masclista.
El Ministeri d'Igualtat ha actualitzat les xifres després que s'hagi confirmat el cas d'una dona a la província de Madrid. La víctima, de 31 anys, tenia un fill i dues filles menors d'edat. Estava ingressada des del mes de febrer i va morir divendres. Dos sicaris contractats presumptament pel seu marit li varen calar foc.
El telèfon 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere. És gratuït i no deixa rastre si s'esborra del registre de telefonades. I el preu de la bombona de butà es dispara un 16% després de la fi de la rebaixa de l'IVA. Passarà dels 15 euros fixats en la darrera revisió a gairebé 18.
Finalitza així la rebaixa de l'IVA del 21 al 10% i també la reducció temporal de l'impost d'hidrocarburs. La bombona s'encareix així 2 euros en 44 cèntims, una de les pujades més pronunciades dels darrers anys.
I l'evolució de l'incendi a la serra nord de Guadalajara obliga a noves evacuacions i confinaments.
Concretament, la direcció d'emergència de l'incendi ha evacuat la localitat d'El Pedroches i ha confinat la població d'altres 6 municipis. D'aquesta manera, més de 1.200 persones de 34 municipis ja han hagut de deixar els seus habitatges i un total de 14 poblacions han estat confinades. Aquest incendi s'ha convertit ja en el més gran de la història de Castella-La Manxa i ha calcinat 26.000 hectàrees. L'altre incendi forestal, el de la localitat saragossana d'Orés, ha pogut ser controlat després de cremar 15.000 hectàrees.
I mostres de condol per la mort del secretari d'Estat d'Habitatge, David Lucas, als 58 anys. Fa 3 setmanes havia suspès la seva agenda per a sotmetre's a un tractament oncològic.
El president del govern estatal, Pedro Sánchez, ha lamentat la mort del secretari d'Estat, de qui ha destacat la seva defensa incansable del servei públic i el seu compromís en l'estat del benestar. També el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha expressat les seves condolències als familiars, companys i amics i ha mostrat el seu suport a la ministra del RAM, Isabel Rodríguez.
I l'actualitat internacional està marcada avui pel relleu a Downing Street. Keir Starmer ha finalitzat la seva etapa com a primer ministre britànic.
I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book on my time as Prime Minister.
Starmer ha presentat la seva dimissió i ha agafat el relleu Andy Burnham.
I have just come from Buckingham Palace where I have accepted His Majesty the King's invitation.
Burnham ha rebut l'encàrrec del rei de formar govern.
L'exbalde de Manchester s'ha convertit en el 7è primer ministre britànic en només una dècada. Assumeix el càrrec amb l'economia estancada i el deute públic disparat. Entre els seus reptes hi ha de contenir l'encariment de l'energia i el cost de la vida, a més de frenar Reform UK i el partit d'extrema dreta que lidera les enquestes del febrer de 2025.
I la Comissió Europea ha multat AliExpress amb 550 milions d'euros per haver venut juguetes i cosmètics il·legals i d'imitació, que a més eren perillosos.
Brussel·les acusa la plataforma xinesa de comerç electrònic d'incomplir la normativa europea pel que fa a productes il·legals i falsificats i considera que no ha avaluat ni mitigat adequadament els riscos que comporta. Aquesta sanció arriba arran de la investigació que la Comissió Europea va obrir a AliExpress el març del 2024 i poc mesos després de la multa més alta fins ara per incompliment de la normativa europea. Recordem que Temu va ser sancionada també el mes de maig en 200 milions d'euros també per vulnerar la normativa europea de serveis digitals.
I abandonant la crònica cultural, vos explicant que l'equip de govern de Menorca confia que l'autoritat portuària autoritzi aviat la instal·lació de càmeres de control de vehicles al port de Mahó. Ho ha reconegut el conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, al ple del Consell Insular, Axel Camarasa.
Delgado ha detallat que ja s'ha enviat tota la documentació i informació tècnica requerida per l'ens portuari per poder procedir a iniciar el recompte de vehicles que accedeixin a Menorca. La principal dificultat és la protecció de dades dels vehicles i ocupants. Al port de Ciutadella ja estan instal·lats els dispositius per llegir les matrícules i controlar els fluxos d'entrada i sortida.
Por lo que esperamos tener la autorización en breve y proceder a la instalación de la misma forma que se hizo en el puerto de Ciudadela, donde está funcionando la cámara satisfactoriamente y aportando los datos necesarios.
A explicacions que ha donat a preguntes de Més per Menorca, que reclamava que les dades dels vehicles a cada port fossin públiques. També que la naviliera Corsica Ferris faciliti aquesta informació. És, de fet, l'única que opera el dic de Somblanc que no ha signat l'acord. La proposta ha estat rebutjada i tampoc ha prosperat la iniciativa del PSOE per iniciar la modificació de la llei reserva de biosfera que ha de donar garanties jurídiques a la limitació de vehicles. Així ho ha defensat la portaveu Susana Mora.
Si han arribat a un punt de consens en delimitació d'entrada de vehicles, tenint les eines en el nostre abast i la capacitat d'arribar a acords, comencem fent feina ja amb una taula de negociació, passem els acords que surtin d'aquesta taula de negociació per es ple, per validar-los i que tinguin entitat suficient per després ser tramitats davant del Parlament amb l'acord de totes les forces polítiques. I en paral·lel, paguem feina amb aquest reglament necessari perquè el 27 després no ens trobem que tenim llei per no tenir reglament i no podem tornar a aplicar la mesura.
L'equip de govern ho ha rebutjat, assegurant que ja està treballant-hi, mentre que Més per Menorca nega que sigui necessari fer aquesta modificació legislativa.
4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. Avui, dia 20 de juliol, a Santa Margalida, patrona de Felanitx, on surten els cavallets, una tradició que remunta al segle XVII. El primer ball, però, ja el varen fer ahir capvespre.
I en uns minuts, a les 8, comença l'Eucaristia Solemne a la parròquia de Sant Miquel, en què cantarà la coral del municipi. En acabar la sortida, dansaran els cavallets amb els gegants Macolí i na Maria Enganxa, acompanyat dels dimonis i caparrots. Ahir ja varen partir de la Casa de la Cultura del Poble i després feren un recorregut pel carrer acompanyat de dimonis i caparrots.
Su jugador favorito era tú, como todas las semanas, los domingos por las tardes. Su jugador favorito era tú, no importaba decir nada, lo importante era el regate.
I la Granja actuarà aquest dijous a Cantàpera a Palma en un concert diferent de l'habitual. Serà a les 8:30 del vespre en un entorn natural i en un format més íntim que obligarà la banda a deixar per un dia el seu vessant més rebel.
La banda, una de les formacions més representatives del panorama musical mallorquí, repassarà algun dels seus temes més coneguts en un concert que combinarà nostàlgia, energia i esperit estiuent. Ho explica el seu cantant Guillem Porcel.
Concert un poc, diria jo, un poc familiar, en el sentit que se comença prest i l'aforo està bastant limitat perquè és un poc la idea d'aquest tipus, se vol fer coses petites, no... s'entorna molt guapo, però sí que és molt obert i no se pot muntar pues, molt de sarau i molta bronca fins a quines hores i fins a quin nivell de concert.
La Granja ha preparat un repertori pensat tant per als seguidors de sempre com per a qui vulgui redescobrir una de les bandes de referència de la música feta a Mallorca.
Escollir les cançons no és fàcil. Amb més d'un centenar de temes publicats, Guillem Porcel fa broma assegurant que després de cada concert el públic sempre recorda les cançons que han quedat fora del repertori.
Mai en sa vida m'ha vengut, jo no recordo mai, un cop ho diu, que bé que heu tocat Los Chicos que han dit això. Ningú. Sempre s'hi hem de dir, ostres, no heu tocat Isabel. Ostres, no heu tocat no sé què. Ja, diu, però no heu tocat el 25, vull dir, una, tot el agregat.
En qualsevol cas, aquesta serà només una de les cites d'un estiu que la banda afronta amb una extensa gira de concerts d'arreu de l'illa. Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns 20 de juliol.